Al matí, amb Raquel García.
Queixa't, denuncia, explica coses de la ciutat, que nosaltres t'escoltem i et donem resposta. Deixa'ns entrar a la teva vida i posa't al dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a twitter@radiosabadell.
I el que fem ara és conversar amb el sabadellenc Ricard F, perquè doncs, li acaben de donar fa uns dies un premi a Brussel·les pel millor còmic històric de l'any. I, evidentment, tenim molta curiositat per veure doncs, com ha rebut aquest reconeixement. Ricard, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, felicitats pel premi, te l'esperaves?
Moltes gràcies. No, de fet, no, els premis mai els espera. No.
Explica'ns, perquè és el millor còmic històric de l'any, no? Amb la teva obra, Django Mind the Fu, no sé si ho he dit bé, com es pronuncia?
Mind the Fu, sí. Mà de foc, podem dir el títol traduït al català, no posa ningú problema.
Molt bé, que l'has fet en col·laboració amb Salva Rubio, no?
Sí, Salva és guionista i havíem treballat plegats en altres llibres, de fet en un sobre la vida de Monet, i vam fer aquest també amb del Django Reinhardt.
I explica'ns, a veure, què és el que explica doncs, aquest còmic, no? I també digue'ns el que suposa, no?, aquest reconeixement, a banda de prestigi, espero que es tradueixi també en que es vendran molts còmics.
Home, sí, els premis... Tots no, evidentment, però justament aquests de Brussel·les són uns premis que van molt enfocats, diguéssim, a provocar, diguéssim, no, ja no tant les ventes com la lectura, diguéssim, fer arribar el coneixement del públic, doncs, que existeixen una sèrie d'obres que han estat destriades entre tota la producció anual, a les quals el jurat considera que se'ls ha de donar doncs, una mica més de comunicació, de rellevància, etcètera, etcètera. Llavors, el nostre còmic, que suposo que per això li han donat aquest premi justament, és del Django Reinhardt, diguéssim, el guitarrista inventor del jazz manús, no? del gypsy jazz, és aquesta barreja de músiques gitanes que barreja, diguéssim, totes les tradicions, perquè nosaltres aquí diem gitanos, no? Però a Europa separen molt entre els cintis, els roms, els gitans, diguéssim, segons la procedència de les famílies. Aquesta barreja que es dona lloc als anys 20-30 a París en el cos d'aquest individu, no? que gràcies al segle XX, gràcies al progrés, va poder enregistrar les seves cançons i per això la seva música, diguéssim, ha arribat avui en dia i ha influït a una llarga llista de guitarristes de tota mena. Llavors, nosaltres el que expliquem en aquest còmic, més que fer, no és una biografia a l'ús, el que expliquem una mica és els seus orígens, és a dir, d'on surt, quines són les seves influències, com descobreix el jazz, per exemple, i expliquem sobretot això, els seus orígens. Hi ha un fet molt particular de la seva adolescència. La vida de Django va ser molt curta, va morir amb 43 anys, diguéssim, i havia tocat el cel, s'havia reproduït a Estats Units amb els grans noms del jazz internacional i tot plegat, però la seva adolescència començava a ser una figura bastant important a la música de París, encara no tant amb el jazz, però sí amb la música, el balmuset, que en diuen a França, la música més tradicional, que barrejava doncs, influències gitanes, amb música folclòrica francesa, però tot just quan comença a ser un nom, com dic, rellevant, hi ha un accident, se li crema la caravana on ell vivia, perquè vivien, com molts encara viuen, a moltes zones, vivia a l'extraradi de París, amb una caravana de fusta, i per unes circumstàncies, diguéssim, anecdòtiques, aquesta caravana s'incendia i ell està dintre i es crema gran part del cos, i entre la part del cos que es crema és la mà. La mà de foc que dona títol al nostre llibre i que durant molt temps va posar en perill la seva, no només la seva vida, sinó la seva carrera musical. I això és el que intentem explicar. Si nosaltres partim de la idea que el Django va tenir dos naixements, no? Un és el naixement que, de la seva mare, el naixement físic, natural, i maternal, i l'altre és el naixement com a figura ja important, que és on trenquem el llibre, eh? És a dir, la seva carrera, diguéssim, posterior a aquest accident i a la recuperació d'aquest accident, que ja és coneguda i que està enregistrada en molts discos, donem per fet que els amants la coneixeran, que està enregistrada, no la creiem tan important, sí que creiem important això, sobretot explicar d'on venia, qui és, perquè és important, no? I llavors, sobre això va el còmic, i com dic, imaginem que per aquestes coses, per aquests fets que expliquem, han considerat que era mereixedor d'aquest premi.
Clar, evidentment, per tot aquest contingut que explicaves, no? Per aquesta vida tan intensa, no?
Sí.
I com es plasma tot això en un còmic i quant de temps, no? Es necessita per crear, per col·laborar també, no? Amb en Salva, m'imagino. No sé com era el vostre procés de creació.
El procés de creació d'aquest còmic en particular va ser molt lent, des del moment en què hi ha la idea de poder fer un còmic a la Tia del Salva i en contacte, i ostres, podríem explicar aquesta història, crec que és interessant, ens ho comencem a mirar, ens comencem a documentar, fins que la proposem a l'editor l'aprova, i llavors comença el treball de producció propi del llibre. Són uns quants anys, són uns quants anys, però el de producció del llibre serien al voltant d'uns dos anys i mig, entre el guió, el dibuix, el color i tot plegat. El problema que ens trobem, bàsicament, és que estem explicant la vida d'un gitanet dels anys 20, no? Fins als anys 30, més o menys, que no tenen documents, els gitanos.
Clar, que poques imatges,
potser, no? Potser més, però en aquella època és difícil trobar documents. Llavors, tota la documentació que trobàvem era molt contradictòria, perquè no hi ha molt poca referència escrita. I llavors és molt tradició oral, i llavors hi havia gent que explicava, pues, o ja pot ser coses de qüestions de la seva filla, com noms escrits d'una manera o d'una altra, l'explicació del que dona peu a l'incendi aquest que li fareix la mà. Doncs hi ha uns llocs que expliquen que és perquè la seva dona del moment feia flors de plàstic, de cel·luloide, i que es van incendiar perquè és un material altament inflamable, d'altres que perquè se'n van a dormir amb un cigarro, d'altres que... És a dir, nosaltres vam haver de fer una gran feina de destriar, i de, a la vegada que destriam, de decidir quin era el relat que nosaltres voldríem fer. Llavors va haver un moment en què vam dir que quan hi ha tant material contradictori, quan cada font explica la història a la seva manera, donant unes dades a vegades absolutament diferents i oposades les unes de les altres, el que tenim davant era un material de llegenda, diguéssim, no? De les llegendes, això que diuen, no? Que és un tant per cent veritat i un tant per cent ficció, no? Llavors vam decidir que el nostre còmic, més que una biografia absolutament realista de la seva vida, l'explicaríem com si fos una mica un conte no fantàstic, evidentment, però sí un conte en un París, diguéssim, una mica de postal, un conte on ens deixem portar per certa imatgeria del poble gitano, en tot cas de la informació que hem pogut retalar, i evidentment sent tant com hem pogut respectuosos, perquè si una cosa són ignorants en gran mesura de com viuen i sobretot de com vivien, no?, aquests pobles. Llavors, sí, porta feina, però el moment que comencem a decidir que això serà com tractat com una faula, com un conte, ens és molt més fàcil començar a prendre decisions sobre què explicarem i com ho explicarem.
Clar, us dona més llibertat, no?, a l'hora de fer del procés.
Ens ho donem nosaltres.
També, eh? Això també, no?, us concediu el permís.
Sí.
I escolta, ja el podem trobar també, doncs, a qualsevol llibreria, a qualsevol botiga de còmics, en edició en català, castellà...
No, encara no. De moment es troba en francès, que és l'edició original, es troba en línia l'edició en anglès, per una editorial europea que edita còmics en anglès, i diré que a finals d'octubre surt en castellà. Català no en sé res. Algun dels meus últims còmics havia sortit publicat en català per Norma Editorial. Aquest el publicarà també Norma Editorial, el del Django, Mano de Fuego, però de moment desconec si hi ha una edició català. Potser depèn de qüestions que em superen ara mateix.
Ja li preguntarem, al Rafael Sabater, que el tenim aquí fitxadíssim com a prescriptors, i ja ens va recomanar el de Sola. I escolta, explica'ns una mica com us està afectant també el tema de la crisi, de la Covid, al sector.
Doncs personalment, pues intentant, bueno, fins ara que els nens han començat el curs, és una mica més fàcil, és gestionar família, feina, casa i tot plegat. El que sí que ha procurat el confinament, sobretot, és el tenir les llibreries parades durant bastants mesos, és a dir, ha frenat absolutament el circuit de distribució del llibre, i a més era un període que és molt fort, vaja, sempre, normalment durant l'any, el període que va d'hivern fins a finals de primavera és quan hi ha totes les fires i salons importants a Europa de literatura, de llibre infantil, d'il·lustració, de còmic, hi ha Saló de Barcelona, hi ha la Fira de Llibre de Brussel·les, la de Frankfurt, la de Bologna. Tot això s'ha suspès i, per tant, ha suposat bastant d'alta baix, sobretot en qüestions de reorganització de les novetats, perquè amb les fires, evidentment, doncs són moments en què arriben moltes novetats, en què es presenten molts títols, que tot això doncs afectarà, jo crec que, diguéssim, obligarà el calendari a esponjar-se, és a dir, aquestes novetats no poden arribar a la vegada quan es desconfina, perquè el que fem és perjudicar el llibreter i perjudicar el lector. Per tant, sí que afectarà, jo crec que sí. Ja veníem arrossegant una crisi del 2008, no?, que havia fet passar xifres, ventes, la gent compra, evidentment, menys producte literari, per anomenar-lo d'una manera global, i això no ha fet més que agreujar-ho. I al nostre país, a França, potser no tant, a França diuen, estan traient la conclusió que en el desconfinament la gent ha tornat massivament a les llibreries, però el nostre país és un país que té un dèficit de lectura bastant important a tots els nivells i amb tots els gèneres barrejats, i jo crec que encara pot ser pitjor. És a dir, que no ho sé, no pinta molt bé, tampoc no crec que sigui catastròfic, no ens hem de posar les mans al cap, perquè la literatura ha existit sempre de moltes maneres i en molts tipus de formes, però, vaja, els que en vivim, tant els llibreters com els editors, com els autors, com els distribuïdors, els que en vivim professionalment, doncs, bueno, una mica patir sí que ho han fet, sí, i que seguim fent-ho.
Doncs hem de recordar que la cultura és segura i necessària, que ens ha salvat durant el confinament i que hem d'apostar. Així que, va, recomana'ns, perquè tens moltes obres. Jo l'última que vaig llegir és la de Sola, d'aquesta nena, no?, que feia doncs, aquest recorregut que, bueno, que durant la Guerra Civil Espanyola. Però quins ens recomanes? Va, per a la gent que no et conegui, doncs, un parell de títols teus.
De la meva producció. Bé, doncs abans comentava el que havia fet amb en Salva, també amb en Salva Rubio, el del Monet, el Nómada de la Luz, que està editat només en castellà, en català de moment no ha vist la llum, que és un còmic que explica una mica també, en síntesi, com explicava ara del Django, explica qui era Monet, per què pintava com pintava, quin era el seu discurs artístic i discurs polític, no?, i quines van ser doncs, els avatars i les misèries que va conèixer la seva vida abans d'esdevenir pràcticament un dels pintors més importants i més famosos del món. Llavors, és un llibre que m'ha portat personalment, ens ha portat a Salva i a mi moltes alegries, perquè ha estat traduït a molts idiomes, crec que una dotzena d'idiomes. No ens ha donat premi, però ens va donar una nominació important, que va estar nominat als Eisner Awards als Estats Units, i que jo crec que és un llibre que pot interessar tant a la població que li agrada llegir còmic, perquè és un còmic, com a la població que li agrada la pintura o que li agrada cultivar-se simplement, conèixer, pot ser una porta d'entrada per aquell que desconeix la vida de Monet i que coneix potser la seva obra, que desconeix en profunditat la seva obra, doncs una porta d'entrada, no diria que és una enciclopèdia, evidentment, perquè sempre ens deixem moltes coses per explicar, però, vaja, jo crec que és un llibre molt interessant. No sé si et dic un altre.
Sí, tens un minutet. Tens un minutet per explicar un altre.
El Soldat, també, publicat per Norma Editorial, que és una adaptació d'un llibre del final del segle XIX als Estats Units, de la Guerra Civil Americana. És un dels llibres capdals, tant pel que fa a la Guerra Civil Americana, a nivell literari, com per l'estil literari, és a dir, per marcar a les següents generacions, que és el llibre original, es diu La insignia roja del valor, allò les que s'entreguin, que nosaltres vam traduir en l'adaptació, que és una adaptació molt, molt lliure del llibre, que vam traduir com a soldat, en el que intentàvem capgirar una mica el discurs del llibre, perquè el llibre és un llibre fet en un moment concret i on hi ha certa glorificació del soldat, del paper militar i d'aquestes coses. I tant l'Olivier Jouvet, un francès que és el que es va ocupar del guió, meu com jo, tenim una tendència antimilitarista, cap dels dos havia fet el servei militar i no ens trobàvem a gust. O sigui, el llibre ens agradava molt, la història ens agradava molt, però no ens trobàvem a gust amb aquest subtext en què es glorificava el paper de l'exèrcit, sobretot d'un exèrcit que envia a la mort éssers humans. I vam capgirar una mica, sense intentar caure en un pamflet anem a dir antibèl·lic, però finalment sí que expressant-nos a través dels personatges per assenyalar i remarcar a vegades les estupideses de la guerra, no? L'estupidesa humana, vaja, en general.
Doncs dues recomanacions de moltes que ens podries haver fet. Sí. Moltíssimes gràcies, Ricard, i felicitats per aquest premi.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès de l'atenció.
Que vagi molt bé.
Al matí, amb Raquel García.